Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Des d'ahir, la Salaó d'Exposicions del Centre Cultural acull la mostra Mans Unides, recorregut per un món d'esperança, una exposició produïda per aquesta ONG amb motiu del seu 50 aniversari. Mans Unides finança projectes de desenvolupament arreu del món. Només l'any 2008 va finançar 774 projectes a Àfrica, Amèrica, Àsia i Oceania. Tot i això, sumat a la gran tasca de sensibilització que realitza, ja que dona una gran importància a l'educació per al desenvolupament, amb l'objectiu d'aconseguir un món més just i humà. Tot i que per a molts de nosaltres, només llegint un diari, aquest món sembla impossible, Mans Unides hi creu i mostra el seu alè d'esperança a cadascuna de les fotografies que es poden veure en aquesta exposició. Una mostra que reflexiona i fa reflexionar sobre la lluita diària de milers de persones al Tercer Món. Una exposició de la que parlarem a l'Info d'avui, així com de la resta de notícies de les quals ens hem fet ressò aquesta setmana. Coneguem les més destacades amb la nostra companya Laia Prats. Titulars. El proper dilluns entra en funcionament la línia millorada d'autobús B2 que connecta les poblacions de Ripollet amb Cerdanyola, Barberà del Vallès i Sabadell. Us en donarem més detalls. Ahir dijous es va realitzar una visita d'obres per conèixer les millores que s'estan realitzant a les piscines municipals, que consisteixen en la instal·lació d'una coberta mòbil. Us explicarem també que Creu Roja ha realitzat una jornada d'activitats amb alumnes del CEIP Tiana per conscienciar sobre la discapacitat. Els assistents han valorat positivament la iniciativa. I també aquesta setmana s'ha reprès l'activitat del Servei de Mediació Ciutadana. En parlarem amb el seu responsable, Pablo Peralta. I diumenge coneixerem el veredicte del concurs de teatre amateur Valentí Velilla. D'aquest tema i d'algunes novetats al Centre d'Interpretació del Patrimoni en parlarem amb el regidor de Cultura, Ferran Tornel. I amb el temps i els esports posarem punt i final a l'info d'avui. Comencem. El proper dilluns 12 d'abril entrarà en funcionament la línia millorada d'autobús B2 que connecta les poblacions de Ripollet amb Cerdanyola, Barberà del Vallès i Sabadell. Entre les millores que presenta aquest servei es troben l'augment de la freqüència de pas, que passa de 25 a 20 minuts els dies feiners, i la prolongació de la línia actual fins a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell amb una expedició cada hora.
L'acte de presentació d'aquest servei va tenir lloc el passat dimecres a l'Ajuntament de Ripollet a càrrec del director general de Transport Terrestre de la Generalitat, Manel Villalante, el conseller delegat del grup Moventia, Josep Maria Martí, l'alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, i l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo. Villalante va explicar que un dels objectius principals del Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012, on s'inclou aquesta actuació, és garantir l'accés directe a les instal·lacions tant sanitàries com educatives. El director general de Transport també va fer referència a d'altres projectes que s'estan portant a terme, com ara l'intercanviador de la Sagrera, el carril Bus Baó i els estudis informatius del Tram Vallès i el túnel ferroviari d'Horta. Tot plegat va encaminat a millorar el servei de transport públic i a garantir la intermodalitat, tal com explicava ell mateix.
Dir-los que estem donant passes, que les donem totes en la mateixa direcció, que les donem frec a frec amb els ajuntaments, quan no pot ser pas d'una altra manera, per aconseguir doncs, que aquesta part del Vallès també tingui, per una banda, un sistema de transport a l'alçada de la població que hi viu, de la seva dispersió i la seva ocupació del territori, i que sobretot aquesta xarxa permeti la flexibilitat d'utilitzar tots els mitjans, però tots ells coordinats.
Totes les parts es van felicitar per les millores que suposa aquest servei, ja que dona resposta a la demanda dels ciutadans d'una millor connexió entre les diferents poblacions amb Sabadell i concretament amb la seu hospital de, amb el seu hospital de referència. Així ho explicava l'alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona.
Aquest és un moment doncs, de congratular-nos, de dir hem aconseguit, malgrat que entrem en una fase doncs, d'anàlisi i després de revisió, si això doncs, cal millorar-lo, doncs, s'ha de millorar, però entrem en un moment en què donem sortida amb una reivindicació, jo diria que llunyana, i que situa, torno a dir, les dues ciutats amb igualtat de condicions d'altres que ja disposaven d'aquest servei directament al costat de l'hospital.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va explicar per la seva part que es farà un seguiment del seu funcionament per tal de veure si es pot millorar el recorregut i les freqüències.
Aquesta modificació l'hem d'analitzar en cura, que estarem uns mesos analitzant el funcionament, totes les incidències que es puguin produir, perquè el que nosaltres volem és que d'aquí a uns mesos puguem fer una avaluació que ens permeti ser més ambiciosos. Nosaltres volem que millori aquest servei en quant a l'arribada d'expedicions al Taulí, volem que millori el recorregut i volem que millori les freqüències. Creiem que, dues ciutats tan importants com Cerdanyola i Ripollet han de tenir una connexió amb la capital de la comarca més àgil, més fàcil i que ens permeti, entre tots, promocionar el transport públic.
Ara els veïns de Ripollet trigaran una mitjana d'entre 40 i 45 minuts en arribar fins al Parc Taulí. Els dies feiners, a partir de les 6 i 10 del matí fins les 10 i 10 de la nit, els usuaris disposaran cada hora d'un autobús directe a l'Hospital Comarcal. Els altres dos faran el recorregut que feien fins ara i que es prolonga fins a l'Eix Macià de Sabadell.
A banda d'aquest nou servei, durant la presentació, l'alcalde de Ripollet va avançar que la Direcció del Transport Terrestre està estudiant l'establiment d'una línia de transport urbà entre Cantiana i Masrampinyo.
Paral·lelament a aquesta modificació que avui us presentem, estem treballant amb una altra proposta no menys ambiciosa i que per Ripollet és molt important. És la posada en marxa d'una nova línia, de tal manera que ens pugui connectar al barri de Cantiana, que és un barri de Ripollet i que compartim amb Cerdanyola, un barri en el qual hi ha una sèrie de serveis importants nous, com és el nou CAP, i que seria connectar aquest barri amb la zona de Masrampinyo de Montcada.
Per a la posada en marxa d'aquesta línia millorada, Cerbus ha invertit dos nous vehicles i ha creat quatre nous llocs de treball. Josep Maria Martín, conseller delegat de Moventia, explicava els criteris que han tingut en compte a l'hora de millorar el servei.
Quan es dissenya un servei, doncs, els elements de preocupació que convé destacar, doncs, és que has d'arribar a un compromís entre la rapidesa, l'accessibilitat i la freqüència. I doncs, aquest ha estat una mica el trencaclosques que hem anat parlant i hem anat definint, doncs, tant amb els ajuntaments com amb la Direcció General, per acabar definint la solució que avui en dia està sobre la taula.
Recordem que la nova línia B2 en parada a l'Hospital Parc Taulí entrarà en funcionament el proper dilluns 12 d'abril.
El 91.3 Info.
Ahir al matí es va realitzar una visita a les obres que s'estan duent a terme per instal·lar una coberta mòbil de caire retràctil a les piscines del poliesportiu de Ripollet, cosa que permetrà poder-les també aprofitar durant els mesos d'hivern, donant més servei als usuaris de la instal·lació. Ara mateix s'està realitzant la primera fase, adjudicada a les empreses Teico i Maperglas, per un import de 465.000 euros i que estarà finalitzada abans de l'estiu.
Aquestes millores estan incloses en el pla director del poliesportiu, tal com explicava el regidor d'Esports, Xavier Peñarando.
Dins d'aquest pla director estava prevista que aquestes dues piscines es poguessin fer una coberta. Sempre des del primer moment havíem parlat d'una coberta mòbil amb la intenció de guanyar superfície de piscina que sigui descoberta per l'estiu i coberta per l'hivern.
El regidor d'Esports també va explicar que resta una segona fase i quins seran els terminis d'execució.
Ja estem en la licitació de la següent fase, que la següent fase serà el tema d'instal·lacions. Per tant, aquesta piscina, el que podem veure aquest estiu, serà una piscina descoberta, ja haurem acabat aquesta estructura. Quan acabi la temporada d'estiu, acabarem de fer la part aquesta que ara s'està fent la licitació, que és la part d'instal·lacions, i a partir de l'octubre, novembre, també les podem fer servir com a piscina coberta per donar, doncs, més servei i, doncs, més superfície de cara als usuaris del poliesportiu.
Peñarando va aprofitar també l'ocasió per explicar que el poliesportiu es beneficiarà del fons estatal d'enguany amb dues millores que es realitzaran abans de l'estiu.
El que es farà és col·locació d'una gespa artificial similar a la que tenim en els camps de futbol. La idea de fer aquesta gespa és bàsicament que el manteniment és molt més econòmic i, doncs, també un altre projecte que teníem en ment des de fa anys, que és que la piscina olímpica, que com sabeu fa 50 metres de llargada, i el que fem amb aquests fons feos és pujar parcialment a una alçada de 20, doncs pugem la cota del terra perquè el nivell d'aigua o la cota d'aigua quedi molt 20 i per tant pugui tenir molta més superfície per fer-se servir en aquesta funció més lúdica.
Aquest canvi, que s'aplicarà a gairebé la meitat de la piscina, no afectarà la possibilitat de realitzar competicions oficials, ja que l'altra meitat conservarà la fondària actual de més de 2 metres.
El passat 26 de març va entrar al registre de l'Ajuntament de Ripollet un acord del Consell de l'Audiovisual de Catalunya que recomana a l'emissora Ripollet Ràdio que l'emissió dels seus continguts observi, entre d'altres, el principi de pluralisme polític.
L'acord es basa en l'anàlisi de 2 mesos del setmanari Info, on ha trobat una disfunció quan el compliment de la llei de l'audiovisual. En resposta a l'acord del CAC, el mateix dia es va convocar una sessió extraordinària del Consell d'Administració del Patronat de Comunicació per tal d'analitzar el document i debatre com adequar el programa analitzat a les recomanacions del CAC. No obstant, la regidoria de Comunicació Comunicació va voler avançar el seu desacord amb el fons de la notificació, ja que entén que l'anàlisi de només 7 programes no és representatiu. A més, afirma que el CAC no té en compte altres espais que donen difusió a les opinions dels diferents partits, com ara la retransmissió íntegra i en directe dels plens.
Per la seva banda, Noves Generacions del Partit Popular de Ripollet ha mostrat la seva satisfacció per l'acord del Consell de l'Audiovisual sobre el pluralisme del programa setmanal.
En un comunicat, el seu president, Francisco Javier Tapia, considera que es tracta d'una fita en els més de 30 anys de democràcia municipal i fa una crida als dos partits de l'oposició, Partit Popular i Compromís per Ripollet, a que estiguin a l'alçada del moment i es mostrin immisericordes a l'hora de sol·licitar uns mitjans públics lliures i independents. A la nota, el president local de Noves Generacions del PP recorda que també ha presentat queixes sobre el Butlletí, el Defensor del Ciutadà i el Col·legi de Periodistes.
Finalment, el Consell d'Administració del Patró Municipal de Comunicació, reunit el passat 7 d'abril de forma extraordinària, ha acordat elevar una queixa al CAC per mostrar el seu desacord amb la decisió presa del ple d'aquest organisme.
El president del patronat, Alberto Castro, va explicar als membres del Consell que, tot i que l'emissora municipal complirà les indicacions fetes pel CAC, es presentaran al·legacions a l'acord en base a dos motius fonamentals. D'una banda, que el CAC només ha analitzat 6 programes de l'Info i d'altra, que ni tan sols s'ha analitzat el programa sencer, ja que no ha tingut en compte les notícies sense tall. En aquest sentit, el patronat lliurarà un dossier al president del CAC amb la informació detallada i la transcripció de les notícies i els talls de veu dels darrers 2 anys d'Info, tot esperant que el Consell de l'Audiovisual de Catalunya emeti un nou acord.
Canviem de tema. Des d'ahir es pot veure a la Salou del Centre Cultural la mostra Mans Unides recorregut per un món d'esperança. Es tracta d'una exposició organitzada per Mans Unides Ripollet, que neix a motiu del 50 aniversari d'aquesta ONG i pretén fer un recorregut per les principals privacions que afecten els diferents països on treballen Mans Unides.
Cada fotografia il·lustra alguna de les mancances que pateix la població arreu del món, tot i que també mostra l'esperança i els fruits del treball que Mans Unides porta a terme des de l'any 1960. L'acte d'inauguració va comptar amb les intervencions de la delegada de Mans Unides a Ripollet, Carme Grau, i el regidor de Cultura, Ferran Tornel. El president delegat del Patronat de Cultura va destacar durant la seva presentació la gran tasca que desenvolupa aquesta ONG.
És un plaer, pel patronat, tenir una entitat com vosaltres que hagi tingut a bé venir a mostrar la feina que fa Mans Unides a tot el món. No sol aquí, que és una part molt important, però bueno, aquí veiem parts del món que, bueno, que per desgràcia, necessiten més ajuts que altres i, bueno, per això hi ha gent com tots vosaltres que intenta fer pedagogia i vendre un producte que és Mans Unides, que crec jo que és molt important.
Enguany, seguint la feina de l'any passat, Mans Unides Ripollet està treballant en un projecte de reconstrucció d'unes escoles a l'Índia. Grau va voler aclarir que aquests projectes, per tal de ser finançats, han de ser sol·licitats per persones d'aquell país.
Sempre la persona que ho demana, pues, té que ser una persona que sigui del país on es demana. O sigui, aquí no funciona que hi hagi una persona d'aquí, de Catalunya, pues, que se'n vagi a treballar allà i llavors demani diners. No, allà ha de ser una organització d'allà. Els després són assessorats per gent que va allà, d'acord, però vull dir, sempre la petició ha de venir de gent del país on es demana.
Per finalitzar l'acte, Rosa Santacreu, membre de l'ONG a Ripollet, va fer la lectura d'un poema que Santiago Figueres va dedicar l'any 1986 a Mans Unides. Sentim un fragment.
Mans Unides, oi que és ben coneguda la imatge de la fam? Amb tants ullets que imploren el món que els va ignorant, amb tantes mares desolades bressolant un infantó que cerquen la pietat i arreu troben un no. Són vides que la mort cega, com un camp de blat sense granar. Quina pena que avui dia tot això pugui passar. Com és possible, senyor, que el món privilegiat...
Mans Unides, recorregut per un món d'esperança, es podrà veure a la Sala 1 del Centre Cultural fins al proper 15 d'abril.
Esteu escoltant Info.
El grup de voluntaris i voluntàries de l'àmbit de la discapacitat de Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada ha portat a terme una iniciativa pilot al CEIP Tiana per tal de sensibilitzar els infants respecte a la discapacitat. Així doncs, es va realitzar activitats perquè els alumnes poguessin viure en primera persona el que se sent quan tens una discapacitat i vas pel carrer o fas una activitat esportiva i les dificultats que suposa si l'entorn en què et mous no està condicionat.
Primer es va fer una introducció explicant 3 experiències de discapacitat, una per accident, una per malaltia i una de naixement. Així es va veure que, tot i la seva discapacitat, aquestes persones van poder sortir endavant tenint una vida normalitzada. També es va explicar que qualsevol pot passar d'un dia per l'altre a ser discapacitat, sigui de forma temporal o definitiva, bé per accident, per malaltia o per envelliment. Els nens i nenes van gaudir molt de l'activitat i la van valorar molt positivament. Al finalitzar es va repartir entre els assistents el decàleg de la discapacitat elaborat pels propis voluntaris de Creu Roja. A l'activitat va col·laborar un grup de discapacitats, la Tortuga. Aquest diumenge, dia 11, tindrà lloc al Parc del Primer de Maig la presentació del taller de customització del projecte de l'Open Rolot. Aquesta iniciativa la porta a terme la cooperativa d'artistes La Fundició i està impulsada pel Patró Municipal de Cultura dins el programa integral del barri de Can Mas, que du a terme l'Ajuntament. La propera setmana, l'IES Can Mas acollirà una sèrie d'activitats entorn a aquest taller de customització. Per parlar-nos d'aquest projecte i de les activitats programades, ens acompanya a l'altra banda del telèfon en Francisco Rubio, que és membre de La Fundició. Francisco, molt bona tarda.
Bona tarda.
Parlem d'un taller per tunejar l'Open Rolot. Què vol dir això?
Doncs, bueno, l'Open Rolot és una caravana i la idea és que sigui una mena d'equipament, infraestructura, caixa d'eines mòbil que la puguin fer servir tots els veïns i veïnes del barri de Can Mas i de Ripollet per organitzar esdeveniments al carrer. I el taller de tunejat consisteix en preparar aquesta caravana i, bueno, arreglar-la i posar-la maca perquè pugui complir aquesta funció.
Fins al moment, com es perfila, quins usos se li donaran a aquesta caravana?
Doncs aquesta és una part molt important del projecte, també que el disseny d'aquesta activitat sigui col·lectiu, que de fet que la Rolot sigui una, això com deia, una caixa d'eines, que si algú, un individu o un col·lectiu, una entitat, vol organitzar un campionat d'escacs, un ball popular, un menjar, una demostració esportiva o cultural, doncs que tingui les eines necessàries per realitzar-la. I també, en cert sentit, es tracta d'una mena de reclam visual, no? Si es munta en un parc, en una plaça, en un carrer, doncs que la Rolot sigui com un atractiu.
Pel que fa a la presentació que fareu diumenge, a qui va dirigida?
Doncs la presentació va dirigida a tothom del barri i del municipi i també a gent de fora que estigui interessada en projectes d'aquesta mena. La convocatòria és totalment oberta i qui vulgui passar entre les 12 i les 3 de la tarda, doncs allà estarem per explicar i també una mica per començar a organitzar grups de treball i també començar a treballar en els dissenys i propostes d'activitats i de gestió d'aquesta caravana.
Com hem dit, durant tota la propera setmana heu preparat un seguit d'activitats a l'IES Can Mas. En què consistiran?
Doncs a l'IES Can Mas estarem de dilluns a divendres de 5:30 a les 8 de la tarda, tots els dies, i la idea és anar treballant en la modificació d'aquesta caravana, treballant en les propostes d'activitats i de gestió, i també hem convidat a un seguit de col·lectius, de gent que està treballant en coordenades que tenen a veure amb l'ús de l'espai públic, amb l'arquitectura autoconstruïda i en aquesta línia de treball, i ens explicaran una mica què és el que fan i per què ho fan. També una mica perquè tothom se'n faci una idea de quina és la proposta, no?
Mm-hmm. Ara arriba el moment de tunejar aquesta caravana, però hem de dir que el treball de recerca prèvia ha estat molt important, no?
Mm-hmm. Sí, portem més d'un any treballant amb alumnes de l'Escola del Martinet, de l'Institut de Can Mas, i també amb grups de veïns i veïnes a través de l'Associació de Veïns. I el que s'ha fet és un treball d'això, de recerca, de sortir al carrer i veure com és la vida a Can Mas, per dir-ho molt resumidament. Hi ha una pàgina web que es diu open-migrolot.pbworks.com, és una mica complicada l'adreça, però allà està com tota la informació d'aquesta recerca, fotografia, textos, i també molt important, hi ha una ràdio a internet que es diu Open Rolot Radio, sí, també l'adreça és openrolotradio.com, on estaran penjats una sèrie de programes de ràdio que hem elaborat amb aquests col·lectius, amb els nens i nenes de l'escola, de l'institut i amb veïns i veïnes.
Mm-hmm. Doncs només queda una mica per acabar aquesta entrevista, animar la participació, si tu mateix vols.
Sí, bueno, sobretot dic que la convocatòria és oberta a tothom i que tothom pot aportar des dels seus coneixements, les seves habilitats, i no és necessari assistir totes les hores, tots els dies, sinó cadascú com dins les seves possibilitats, i esperem que sigui una història útil, sobretot, i també entretinguda, perquè no, també ajuntar-nos per fer una cosa plegats, jo crec que és una cosa que està bé.
Doncs ja ho saben, que tenen una cita aquest proper diumenge a les 12 al Parc del 1 de maig. Francisco Rubio, membre de la Fundació, moltes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I parlem ara d'educació. Aquesta setmana les llars d'infants municipals han realitzat jornades de portes obertes. Tot i això, els pares que encara no les hagin pogut visitar encara són a temps de fer-ho la propera setmana.
Així, la Rodeta del Molí es donarà a conèixer el proper dia 13 d'abril de 6:15 a 7:15 de la tarda. Per la seva banda, la Varema ho farà el dimecres 14 en el mateix horari. A més, el dia 20 d'abril hi haurà una xerrada informativa al Centre Cultural a les 6 de la tarda per als pares dels nous alumnes. La preinscripció per a tots els alumnes de 0 a 3 anys està prevista del 4 al 14 de maig. Les sol·licituds es poden recollir a partir del dia 3 a la Regidoria d'Educació i al CIP, on també es realitzarà l'entrega de la documentació, que consisteix en original i fotocòpia del llibre de família, del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE i de la targeta sanitària individual.
I acabem aquest primer bloc de notícies parlant de teatre. El diumenge 11 d'abril es coneixerà en un acte al Teatre Auditori de Ripollet el veredicte de la 7a edició del concurs de teatre amateur Valentí Valilla. Els 6 finalistes d'enguany han realitzat les seves representacions cada diumenge des del passat 21 de febrer i els guanyadors s'enduran un primer premi de 1.000 euros, un segon de 700 i un tercer premi de 400 euros.
A més, i com a novetat, s'atorgarà un trofeu al millor actor i a la millor actriu. Per últim, es premiarà el millor muntatge, la millor direcció i la millor votació popular. Les bases també contemplen que el jurat té el dret d'atorgar un accèssit local, si així ho considera oportú. L'acte d'entrega tindrà lloc a les 7 de la tarda al Teatre Auditori.
Servei al ciutadà.
El passat dilluns es va reprendre l'activitat del programa de mediació ciutadana, inclòs en el Pla Local de la Convivència, que ha incorporat alguns canvis. El nou mediador és Pablo Peralta de Andrés, que avui ens acompanya a l'Info per explicar-nos les característiques d'aquest servei. Pablo, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem explicant una mica, recordant en què consisteix aquest servei de mediació.
Bueno, el programa de mediació és un servei que es posa a disposició dels veïns i veïnes de Ripollet i que té la finalitat d'ajudar-les en la, bueno, trobar una solució dialogada, una gestió en positiu dels conflictes que puguin tenir.
A partir d'ara, i aquesta és una de les novetats que presenta el nou servei, no hi haurà un horari fix, no?
No, l'entrada del programa està pensada que sigui mitjançant una instància bé a l'OAC o en un moment que s'apropin aquí a les nostres oficines, i ja nosaltres ens posarem en contacte amb ells per tal de donar-los una cita que vinguin. Bueno, la raó fonamental és que sigui més eficient, i que no vingui aquí si jo potser he de marxar o estic atendent una altra visita, doncs que ja puguin venir, que destinen el temps que calgui per atendre'ls adequadament.
I quines són les persones que poden accedir a aquest servei?
Qualsevol veí o veïna de Ripollet que pensi que aquest servei, aquest programa, pot donar una resposta a la seva necessitat. Persones que tinguin un conflicte a l'escala, amb un veí, amb un problema d'espai públic, un problema que existeix entre privats.
El teu paper, quin és?
El meu paper és treballar el menys possible. Quan menys treballi vol dir que ho estic fent millor, és a dir, ho estan fent millor les parts. El paper de mediador en un conflicte és únicament canalitzar o ser un vehicle per la bona comunicació entre les parts. No som proposadors de solucions, no som generadors de solucions, sinó que ajudem a les parts a que els mateixos troben una opció òptima. Ningú millor que la persona implicada en un conflicte per poder trobar una solució.
Aquest servei es va reprendre dimarts. Fins al moment, heu rebut ja alguna demanda?
Bueno, ja tenim dues, i em consta que n'hi ha persones que ja estan esperant que es reprengués l'activitat per poder adreçar-se.
Quin és el percentatge d'èxit que té aquest tipus de negociacions?
Home, jo aquí no et puc dir perquè no tinc dades de Ripollet, però sí que, bueno, porto ja alguns anys d'experiència, i en percentatges, si parlem d'èxit, no sé com, bueno, entenem l'èxit com una resolució positiva del conflicte, que es troba una solució, pots, no sé si és molt o poc, un 60 o un 70% en les memòries que pots veure en altres serveis. El que sí que és veritat que totes les persones que hi participen, de totes les persones que hi participen en un procés de mediació, tot i que no s'arriba a una solució dialogada, bueno, perdó, a una solució efectiva, sí que es fa una gestió dialogada del conflicte, i gairebé el 90% diu que tornaria a participar en un procés de mediació, tot i que no hagi aconseguit exactament el que estava buscant.
Uh-huh. A nivell legal, té algun poder aquesta mediació?
La mediació no té poder, tenen poder les parts, i el que a nivell legal, en el moment donat, si s'arriba a un acord, aquest acord al que arriben les parts, si el volen formalitzar, té un format de contracte entre dues parts, i té la validesa legal que el vulguin donar les parts.
Perquè si aquest acord no funciona, aquesta mediació, quin és el següent pas? Vosaltres què recomaneu?
Home, depenent del conflicte. Si no funciona, si la mediació no... La mediació és una eina, és una manera de resoldre, no és la panacea. Hi ha conflictes que sí que són mediables, unes altres que no ho són, pues depenent del conflicte. Hi ha conflictes que, si no resolen per la mediació, pues la millor alternativa és anar a un procés judicial, o, bueno, ha de ser un altre servei municipal que tingui competència en aquest cas.
Uh-huh. A Ripollet, pel que has vist o pel que t'han explicat, normalment la mediació a quins casos s'aplica?
S'aplica gairebé sempre en temes de convivència en escales de veïns, gestió de comunitats de veïns. Nosaltres no som uns gestors de comunitats, però sí que en aquestes comunitats a vegades hi ha conflictes que no tenen una solució fàcil, legal, sinó que, bueno, consisteix en comunicar-se i en xerrar. Quan uns veïns no es posen d'acord, no et pots únicament remetre, per exemple, a la llei de propietat horitzontal. Hi ha coses que, bueno, que no té una vessant legal.
Uh-huh. I aquelles persones que estiguin interessades a tenir aquest servei de mediació, a on s'han d'adreçar?
El més fàcil, per tots i totes, jo crec que és la porta d'entrada del ciutadà de comunicació amb l'Ajuntament, que és la UAC, mitjançant una instància, bé via internet o presencial, o si més no, doncs podem aprovar aquí a la Rambla Sant Jordi número 6, que és on estem nosaltres. El millor és que, bueno, vinguin a donar-hi aquest el punt d'informació obert, que és de dilluns de 5 de la tarda a 8 i els dimecres de 9 a 1, i els podem, si més no, donar una cita. Però el més fàcil jo crec que és adreçar-se a la UAC.
Uh-huh. Doncs a Pablo Peralta, que és el nou mediador d'aquí de Ripollet, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
I que vagi molt bé aquí la teva experiència.
Gràcies.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Can Mas té la seva pròpia veu, i ara també la té a Ripollet Ràdio. El darrer dijous de mes, de 7 a 7:45 del vespre, escolta la veu de Can Mas, al 91.3 de la FM. La veu de Can Mas, la teva veu a Ripollet Ràdio.
Estamos en contacto con la Careta Parla.
Tots els segons dijous de mes t'acompanyem de 7 a 8 de la tarda.
La Careta Parla.
Amb La Careta estaràs sempre ben informat de les millors activitats culturals a les nostres seccions. Malalts de teatre, agenda infantil i agenda juvenil.
Os esperamos.
El 91.3 Info.
Poc més d'una hora s'ha presentat al Centre d'Interpretació del Patrimoni una nova iniciativa del Patronat Municipal de Cultura dirigida a les entitats locals amb l'objectiu que visitin el Molí d'en Rata. Recordem que actualment el Centre d'Interpretació del Patrimoni acull 3 exposicions, dues d'elles permanents, que se sumen al Pa de la Diversitat, la mostra que acull el Molí des de la seva inauguració. Per parlar d'aquesta iniciativa, presentada avui, i d'altres temes locals relacionats amb la cultura, avui ens acompanya el president delegat del Patronat Municipal de Cultura, el senyor Ferran Tornel. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fa poc més d'una hora, com dèiem, s'ha fet aquesta presentació. En què consisteix aquesta iniciativa?
Aviam, és un nou programa, un programet, però creiem que per l'abast que té serà, creiem i volem que sigui important. Es diu Descobrint Ripollet. i està dirigit sobretot a les entitats del poble, entitats esportives, culturals, cíviques, juvenils, partits polítics, tothom que, bueno, que siguin més de 3 persones i que siguin ja una entitat podran participar en aquest. De què, quin és l'objectiu? L'objectiu és fer visites al que és el Molí d'en Rata, vale? Sobretot perquè és pel que és la nova inversió que hem fet allà, que es va presentar als mitjans i que la gent ja la va visitant amb les visites guiades que fem des de cada dijous, els primers dijous de mes a 6:30, obertes a tothom des de fa 2 mesos. Però jo crec que les entitats farem una carta i em sembla que també farem trucades i, no sé, intentant que tothom rebi la informació perquè uns dies que ara comentaré, la gent d'entitats puguin anar en grup a veure com va aquesta nova bassa que hem fet amb la turbina, veure girar la turbina amb la força d'aigua natural, etc, que crec que és maco. No es veu, diguem, si passes pel carrer, perquè està al darrere, perquè és el curs natural que era de l'aigua. Jo crec que és important que les entitats, perquè quan una entitat es mou i diu vull venir, poden venir 20 persones. Jo crec que això és important. I seran gratuïtes. Recordar que també són gratuïtes les que es fan els dijous, els primers dies de cada mes, però les que no són gratuïtes són les que, per exemple, grups que volen venir, doncs hi ha una taxa molt barata, ara no sé el preu exactament, però crec que no és això el més important. Que la gent vingui, ho vegi, i després valori si ho vol remer o no per conèixer una miqueta més la Carri Pillet i descobrir el que tenim, no?
Perquè la idea és que les entitats puguin fer de reclam una mica o d'altaveu, no?, per atraure més públic.
Sí, lògicament, perquè el que hem vist és que, bueno, han pogut venir visites de manera individual i que tenen molta importància, però clar, jo crec que entitats, no sé, si un amic del teatre vingués, un partit polític, una entitat com pot ser Sant Antoni Abat, que té molta gent, socis, sardanes, jo crec que tot això li dona un plus de qualitat que ara el tenim, però volem anar més enllà. Dir que de moment, els dies que s'han programat, ja es passarà i ja ho tindrem a la web i a tot arreu, vale? Però jo crec que és important remarcar que quan rebin les cartes i tothom ja sàpiga la informació, han de tancar les dates abans del dia 11 de maig, perquè les visites, de moment, les programades per entitats que tindran una hora de duració, seran el dia 22 de maig, de 10 a 2 i de 5 a 8 de la tarda, i després el dia 23 de maig, que és diumenge, de 10 a 2, i després també tindrem una altra tongada que és el dia 5 de juny, de 10 a 2 i de 5 a 8, i després l'últim dia de la primera embranzida seria el dia 6 de juny, diumenge, de 10 a 2, d'acord? Jo crec que no és que siguem ambiciosos, no, simplement el que volem és que la gent hi participi, que les entitats, que és la força principal d'aquest municipi, hi vagin, ho vegin i després ho transmetin a altres entitats que gairebé totes són amigues, no?
Perquè hem de dir que fins ara la major part dels visitants del Molí d'en Rata han estat escolars, no?
Escolars, gent individual, quan s'ha fet jornada de portes obertes, el Dia Internacional de Museus, etc. I ara volem donar un pas més enllà, que pressupostàriament no ens suposa res, una mica més d'esforç si es vol, però per això estem, no?
Hem de dir que el Molí acull l'exposició permanent al Pa de la Diversitat. Podem parlar ja de definitiva o en tenen previst algun canvi?
De moment és pseudo-definitiva, de moment no, perquè està funcionant molt bé. Jo crec que el que funciona de moment no s'ha de canviar. Jo crec que definitiu no hi ha mai hi ha res definitiu, i la tònica també amb el tema de patrimoni és que, tot i que sigui contradictori, sembli contradictori, és que no siguin definitives les coses. Crec que Ripollet ho estava mostrant, que a poc i amb passos molt, molt petits, res de passos de gegant, molt petits, anem canviant coses i anem millorant. I si algun dia, a part de la diversitat, que vulguis o no, també és la que és més fàcil que sigui gairebé per sempre, perquè és l'eix principal de que era un molí. Però, bueno, possiblement podem fer algun tipus d'inversió més endavant per que no es digui així, però que vagi del mateix i sigui molt més moderna i accessible també per tothom, no?
Mm-hmm. Parlem d'un edifici petit, però en canvi és una visita d'una hora. Què es fa normalment en aquestes visites?
Doncs el que es fa és veure el funcionament del que era la història d'aquest molí, com funciona ara, l'automatització que té, la modernització que té, i després la visita de diferents pans al món que hi ha, no? I és molt simple, però la gent quan surt, els veus, no? Jo me recordo encara el primer dia que esperava, no soc dels que esperen moltes coses gairebé res, soc dels que primer observo i després faig la meva valoració, i la meva observació primera, la meva valoració primera de quan es va fer la primera cita que vaig poder fer, va ser Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do, i quina enveja de no ser petit, perquè abans, que tant tu com jo, d'una edat més o menys semblant, no podíem tenir una expo com aquesta.
Quan al Centre d'Interpretació del Patrimoni, que no podem deixar de parlar d'aquest equipament, hem de dir que des d'aquesta setmana es pot veure una altra mostra sobre el projecte Pombell-Tiana, el vincle de la nostra història. De què es tracta aquesta mostra?
Doncs tracta, simplement, també és una petita cosa, la primera cosa que es fa entre a nivell cultural, entre l'Ajuntament de Cerdanyola i Ripollet. Clar, nosaltres tenim un barri fronterer que comparteix nom, Tiana Pombell. Tiana és de Cerdanyola, Pombell és de Ripollet. I parla d'això, dels vincles comuns que hi ha allà, sobretot el tema del celler, etc. Però ja dic que és molt petitona, va ser una cosa que va ser aplaudida i no premiada, però sí subvencionada per Diputació, jo crec que quan es va presentar l'any passat amb el tema de les festes de la tardor, ja et dic, són només 2-3 panells, però jo crec que per tot això porta una feina darrere molt important de la tècnica d'aquí i dels tècnics de Cerdanyola, i és una mica això, posar de manifest la història comuna que hi ha en aquell barri fronterer.
Seguim parlant de cultura però no de patrimoni. Aquest diumenge, com ja hem explicat, tindrà lloc el veredicte del concurs Valentí Valilla. Ja s'han presentat les 6 obres finalistes. Com valora fins ara el desenvolupament d'aquest certamen?
Positiu, positiu, tot i que aquest any hi ha hagut dues obres més que s'han presentat. Fa 2 anys van ser 30, aquest any ha estat 32. Però cal dir que i és la realitat, i aquest any hem de fer valoracions i després prendre decisions, no? Nosaltres, com a element públic de la societat i com a gestors públics també del que és el tema més social de Ripollet, hem de veure que tot l'esforç que es fa per una cosa com és el Valentí Valilla, sempre vols que la gent participi, i si pot ser massivament millor, perquè és quan més s'amortitzen els diners públics que tots paguem, o més s'optimitzen. Aquest any de públic ha baixat una miqueta, no gaire, però ha baixat una miqueta i s'ha vist el què, no? Està passant a tot arreu, i a tots els municipis passa el mateix. Penseu que només val 4 euros anar cada diumenge a veure una obra de Valentí Valilla, un teatre amateur de molta qualitat, crec que de bastanta qualitat. Hem de fer reflexions. Ja et dic, està passant a tot arreu, el tema del teatre i les escèniques. Excepte, això sí és veritat, Barcelona, les xifres que van donar és que la gent va més al teatre i va més a disfrutar, a gaudir del que són les escèniques, i nosaltres estem molt bé a nivell, aquí es fan moltes coses, i tenim a mi del teatre, tenim la careta, tenim cursos que es fan de les escèniques pel tema d'Eduard, ¿vale? Educació amb l'art, amb les escèniques i arts visuals, es fa amb el tema amb els instituts, es treballa amb el tema del conveni amb l'associació d'espectadors, es fa el Valentí Valilla cada 2 anys, i hi ha més coses. Imagina't si les arts escèniques i el que és l'aplaudiment de la gent, o el que és veure art sobre un escenari, es toca a Ripollet, i es toca bastant bé, i es fan les promocions necessàries i les suficients, val? Però la resposta pública aquest any ha estat bastant irregular. La culpa és de tots, i suposo que deu ser per moltes variants. Possiblement hem de redefinir els dies de representació, ja ho veurem, però jo crec que també ara, com ja sabeu, vam fer un nou conveni amb aquesta associació d'espectadors, i una mica aquest any, quan es presenti tot el que farem, també hem de reflexionar una mica entre tots, no? A veure què passa amb el públic de Ripollet, que sobretot, ja no parlo de Mantua Lilla, sinó de les escèniques amb el que, és amb el que es fa a la programació estable del Teatre de Mercat Vell, que, bueno, que són moltes obres, la majoria estan representades al més alt nivell a Barcelona. I quan venen aquí, el teatre no s'omple. I, bueno, i és una reflexió. I estan amb un terç del cost o la meitat del cost de que els hi pot valer quan van a Barcelona. Però, bueno, som Ripollet i a poc a poc, ja et dic, hem de fer passos i sense sobretot sense tenir ambicions megalítiques, perquè és que no les assolirem, no?
Mm-hmm. Deixem el teatre una mica de banda per acabar parlant, com també hem comentat durant aquest informatiu, de que aquest diumenge es presenta el projecte de customització de l'Open Roulot. Com valora fins ara el desenvolupament d'aquest programa de cultura dins de la Llei de Barris?
Aviam, aquí hi ha dos programes de cultura diferenciats, l'Open Roulot i aquest, la veu d'un barri. La veu d'un barri va tenir el seu camí, vale? I està anant molt bé. I l'Open Roulot, com ja vam dir amb el seu dia, és una aposta per la cultura i l'art més contemporani, més abstracte, i per tant el funcionament i de com va fins ara està sent bastant abstracte, i és això, vale? Però aquest diumenge, que tenim bastantes coses, que és el tema del dibuix infantil i tenim lo de la Roulot, espero que la gent ja comenci a entendre més el que és la Roulot, que ja la pròpia Roulot que ja tenim físicament es pugui anar customitzant i es pugui anar canviant i es pugui el que és la transformació aquesta del barri que volem, no? Tant urbanística com social, i crec que l'Open Roulot al final, jo me'n recordo al principi que la gent o se'n reia o deia, ostres, no en riure-se'n, sinó més dient, bueno, i això què és, no? Doncs, bueno, jo crec que al final la filosofia Open Roulot serà una de les més importants en aquell barri i a Ripollet, pel que és amb l'eix d'ahir de barris, perquè simplement el que volem és, customitzant una Roulot, customitzem també el barri, el canviem d'alguna manera i el fem més culturalment parlant obert.
Mm-hmm. Potser la gent gran no ho ha entès gaire, però la gent jove està molt engrescada.
Molt,
no?
Molt. Jo crec que això és així. Però aquest diumenge la gent gran, ni que sigui perquè els sobti i s'ho trobin de morros, jo crec que l'Open Roulot dona a parlar.
Doncs ja ho saben, que, com he dit abans, serà a les 12 al parc del 1er de maig. I nosaltres agraïm sincerament al president delegat del Patronat Municipal de Cultura, el senyor Ferran Torner, la seva assistència. Moltes gràcies.
Bueno, jo també a vosaltres per convidar-me, com sempre.
Bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Esteu escoltant Info.
Breus informatius.
Passem ara a conèixer altres notícies de la setmana en forma de breus. Aquest diumenge, 11 d'abril, la delegació Cerdanyola-Ripollet de Parkinson Catalunya sortirà al carrer per commemorar el Dia Mundial d'aquesta malaltia. La jornada, que comptarà amb un estand a la Rambla de Sant Jordi, pretén donar informació sobre la malaltia entre la població i aconseguir ajudes per als malalts que a Ripollet s'apropen al centenar. I aquesta nit, a partir de les 10, el Teatre Auditori acull la representació de Sol sota el sol, una obra basada en un recull de textos del llibre De cara a la paret, de Francesc Trabal. El preu de l'entrada és de 15 euros i la representació la dirigeix Artur Trias.
I també avui, però a les 8 del vespre, hi ha al Centre Cultural nova edició de les Nits de Música dedicades a l'òpera. Durant la trobada es durà a terme la projecció de Cavalleria Rusticana. L'activitat està coordinada per Rafael López i Ángeles TV i és gratuïta.
El passat dijous es va dur a terme la primera de les xerrades incloses en el programa de Gent Activa, que aquest mes d'abril ha endegat noves activitats. Sota el títol M'explico, l'objectiu era parlar sobre les habilitats comunicatives a través d'un taller amb els participants.
Aquest diumenge tindrà lloc la 23a caminada Ripollet-Montserrat, que comprèn un tram de 46 quilòmetres. La sortida es farà des del parc del riu Ripoll i està organitzada pel Centre Excursionista de Ripollet.
I el passat dimecres la Biblioteca Municipal es va sumar a la celebració del Dia Internacional del Llibre Infantil, que commemora el naixement de l'escriptor Hans Christian Andersen. L'acte va anar a càrrec de Núria Ferrús, que amb l'ajuda dels assistents va llegir el manifest d'aquesta diada.
El Centre d'Esplai La Gresca va celebrar el passat 27 de març el seu 16è aniversari amb una festa al Parc Massot, que va comptar amb un gran nombre de participants. El bon temps va acompanyar i des de La Gresca s'ha fet una valoració molt positiva de la festa, que va comptar, entre d'altres coses, amb tallers, un espectacle d'animació infantil, els Diables de Ripollet i pastís d'aniversari.
Recordin que tota aquesta informació i d'altres notícies la trobaran ampliada a la web municipal ripollet.cat.
Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
I passem ara a conèixer l'actualitat esportiva de la mà del nostre company Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem els titulars amb en futbol. Un altre derbi local, Pajaril, Esdila.
A la jornada número 25 se fa entrar en el líder i a l'últim amb la diferència de 50 punts. A la primera volta la penya va guanyar ja 0-7 i aquesta s'espera una altra golejada dels homes de Javi Varela, ja que els candidats al trofeig d'Infosport afinaran la punteria de cara al gol per obtenir el trofeig de màxim golejador de l'equip, que cosa que està molt apretada entre Ismael Chamón amb 11 gols, Pere Los Santos amb 10 i Claudio Pérez amb 9. Els altres partits seran el Júnior contra la Defut i el Ripollet, que va perdre el segon lloc al camp del Palau, jugarà a casa contra el Premià de Dalt.
Passem al bàsquet, doble confrontació entre el Santa Coloma i el Ripollet.
El calendari coincideix aquest dissabte amb el doble partit entre els dos equips de Ripollet i el mateix pavelló. A les 17:45 serà el primer encontre amb els dos equips B. El Santa Coloma, que és el novè, contra el Ripollet B, que està al lloc número 13 i amb zona de descens. I a continuació jugaran els primers equips, els dos equips A. El Santa Coloma, que és el tercer, i el Ripollet, que és novè, els dos equips del Ripollet tenen les coses molt difícils.
I el tenis taula Ripollet-Verdolai, campió.
L'equip del Ripollet-Verdolai, que ha jugat al gimnàs de l'Escola Montserrat de Saranyola, és el campió de la Lliga Nacional amb tal sols d'un encontre perdut, amb 34 punts i amb una puntuació de 77 a favor i 35 en contra. L'equip està format per Freddy Fajula, Àngel Carrion, Lluís Soler i Miquel Arnau, que és el guanyador del trofeig d'Infosport en 33 punts, guanyador també per tercera vegada. Tripa felicitats per Miquel Arnau, per el títol de campió de Lliga, pel trofeig d'Infosport i perquè aquest dissabte es casa.
Doncs tenim una cita, no, Ramon? Sí. Només recordar, com sempre acabem aquest espai informatiu d'esports, recordant quin és el convidat d'avui, que em sembla que avui hi ha una cosa especial.
Sí, una cosa especial, perquè com que hi va haver la Setmana Santa, no hi va haver programa, doncs fem un resum de l'última jornada que no va poder sortir en directe, amb entrevistes a tots els protagonistes.
Molt bé, ja saben que serà a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Les temperatures aquest cap de setmana tendiran a pujar, especialment diumenge, on els termòmetres podran arribar als 21 graus de màxima. Tot i això, els cels no es preveuen gaire clars amb un augment progressiu de la nuvolositat. Així, després d'un cap de setmana en calma, el risc de pluja es tornarà a aparèixer dilluns, acompanyat d'una nova baixada de temperatures que es mantindran al llarg de la propera setmana.
I fins aquí l'info d'avui divendres 9 d'abril de 2010. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I acabem l'info d'avui escoltant el tema Viatge a Montserrat, que dona títol al darrer treball de Quimi Portet. Una cançó amb la que recordem la 23a caminada a Montserrat que el Centre Excursionista de Ripollet ha organitzat per aquest diumenge. I també recordem que aquesta tarda i demà dissabte es poden inscriure's encara al Centre Cultural. Moltes gràcies per la seva atenció i molt bon cap de setmana.
Anem mal embalat i ballem el fanalet. Demanem als músics la nostra cançó. A parir panteres les lliçons, les ruïnes de Grècia i en Plató, i tots els filòsofs i els prohons. A parir panteres el Nadal, els bèsties resultats del futbol i la rabiosa actualitat. Dolces nits d'un dolç país on tothom riu i plou sovint. lliçons.